Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
Protocol municipal per frenar les ocupacions conflictives. El govern de coalició ha presentat avui un paquet de mesures per minimitzar els problemes de seguretat que poden generar aquestes situacions. S'aplicaran en col·laboració amb la policia municipal i l'alcaldessa Marta Ferrés ha promès tolerància zero amb aquestes pràctiques.
No pot ser que gent que ocupi habitatges, per més que sigui una necessitat social, generi problemes a la comunitat i, per tant, que això ens acabi portant problemes de convivència. Aquí sí que creiem que hi ha d'haver una intervenció pública i, per tant, hem d'intentar resoldre aquesta situació. No?
Segons l'executiu local, des de l'inici del seu mandat s'han emprès les mateixes accions contra les ocupacions conflictives a la ciutat, una 60, que el govern quadripartit en 3 anys. A més, s'han aportat algunes dades, com que a Sabadell hi ha al voltant de 1.300 immobles ocupats dels més de 8.000 que s'estima que hi ha buits.
Titulars.
Aquest dimecres 23 de setembre ens ocupen altres temes que repassem amb el Pere Gallifa. Molt bon dia.
Bon dia.
Primer aniversari de l'operació Judas.
El dispositiu que va suposar un fort desplegament de la Guàrdia Civil a Sabadell des de la matinada del 23 de setembre passat es va tancar amb 9 CDR detinguts als seus domicilis, 4 dels quals a la ciutat. Els sabadellencs Xavi Duch i Jordi Ros van passar 3 mesos a la presó acusats, entre d'altres, de terrorisme. Un any després del seu arrest, Ros ha explicat com és el seu dia a dia a l'espera de judici.
Vius el dia a dia, com suposo que la majoria de gent, com que estem en una situació de Covid, doncs la gent tampoc viu el dia a dia. De nosaltres potser hi posem més gent a viure el dia a dia i no pensem en un mes vista o dos mesos vista. Anem fent el dia a dia i així vivim, sí.
Coincidint amb l'efemèride, els sectors independentistes de la ciutat han organitzat una concentració a les 8 del vespre en suport als encausats. Des de primera hora també hi ha pancartes a la plaça de les Dones del Tèxtil demanant la seva absolució.
Tret de sortida, les activitats per commemorar els 200 anys de la Casa Turull.
Entre les propostes que es donaran a conèixer aquesta tarda hi ha un audiovisual i una audioguia, tot plegat per descobrir als sabadellencs què era exactament la Casa Turull. El regidor de Cultura, Carles de la Rosa, ha recordat aquest llegat al cafè de la ràdio.
Una edificació que el que feia era conviure entre l'espai per viure i l'espai per treballar. D'aquesta manera, tot formava part del mateix edifici i s'organitzava de manera que hi havia una part que era per l'habitatge per la família i l'altra part que era doncs, la zona de tallers i de fàbrica.
La Casa Turull es va reconvertir en el Museu d'Art a la dècada dels 80.
Esports, Xavi Boniquet i Aaron Rey s'han entrenat amb el grup en la tornada a la feina del Centre d'Esport Sabadell.
Tots dos futbolistes podrien ser la gran novetat en la convocatòria d'Antonio Hidalgo per viatjar diumenge a Mallorca. El tècnic de Canovelles manté el dubte d'Adri Cuevas, que avui s'ha entrenat al marge i té les baixes confirmades de Pedro Capó, Àngel Martínez, Aleix Coc i Edgar Hernández. Us ampliem aquesta informació a partir de les 2 a l'Hotel Suís.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Els serveis. La previsió del temps amb l'Oriol Rodríguez. Molt bon dia.
Hola, bon dia. S'espera un matí de dimecres que vindrà marcat en conjunt per l'ambient assolellat, tot i que a partir de migdia començaran a arribar bandes de núvols per l'oest del territori que durant la tarda deixaran el cel fins i tot mig ennuvolat al conjunt de la demarcació. La temperatura màxima serà una mica més alta que ahir, amb molts valors que oscil·laran entre els 25 i els 30 graus, per tant, doncs, amb un ambient que serà més calorós durant les hores centrals de la jornada. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
I com se circula a aquesta hora amb el transport públic? David de Toro, des del Transmet, molt bon dia.
Bon dia des del Centre d'Informació Transmet. Primer de tot, advertir als usuaris que per treballs d'infraestructura a l'estació de Barcelona Sants, els trens de la R2 de Rodalies de Catalunya incrementen el temps de recorregut en apropar-se a l'estació, amb demores d'entre 15 i 30 minuts. sense deixar rodalies. També hi ha afectacions per obres de millora a les línies R1 i R4. Pel que fa a la resta de línies de rodalies, així com metro, autobusos, tramvies i ferrocarrils de la Generalitat, circulen en aquests moments amb normalitat per l'àrea metropolitana de Barcelona, segons ens informen els diferents operadors. I finalment, recordeu que metro, ferrocarrils de la Generalitat i tram funcionen tots els dies fins a les 12 de la nit. De moment, això és tot des del Centre d'Informació Transmet. Bon dia.
Gràcies, molt bon dia. I pel que fa a la situació del trànsit, us hem de dir que a aquesta hora la situació és força tranquil·la a la xarxa viària catalana. Això sí, continuen alguns problemes a l'autovia A2 a Santa Coloma de Cervelló, on hi ha un carril tallat i aturades de 2 quilòmetres en sentit Barcelona a conseqüència d'un accident. Passant pràcticament 6 minuts a 2:15, arrenquem.
La notícia del dia.
El govern municipal defensa la seva mà dura amb les ocupacions conflictives i les que afecten els habitatges públics. Asseguren que durant el primer any al capdavant de l'Ajuntament han intervingut en tantes ocupacions com el govern quadripartit en tot el seu mandat. Ahir es van reunir amb la fiscal en cap de Sabadell, Neus Pujol, amb qui asseguren que tenen absoluta sintonia per combatre les ocupacions que afecten la convivència de la ciutat.
Tolerància zero, que així és com l'alcaldessa de Sabadell ha descrit les polítiques que el seu govern està impulsant per combatre les ocupacions que es consideren conflictives. Són, per exemple, les que fan les màfies, les que generen problemes amb el veïnat o les que extorsionen blocs de pisos demanant diners per no crear un mal ambient. Marta Ferrés assegura que intervindran també en cas que els pisos siguin propietat de grans tenidors.
Al final el que volem evitar, òbviament, és com ens estava passant fins ara, que la nostra ciutat, diguem, fos una ciutat fàcil, no entre les màfies, no? I això és el que ocorria moltes vegades. A Sabadell és fàcil ocupar, doncs bé, nosaltres creiem que en aquest any, que hem sigut molt contundents amb aquesta política, doncs s'ha començat a revertir aquesta tendència i, per tant, això entenem que també és a favor i va a favor, doncs, de la ciutat de Sabadell.
L'actual executiu defensa que la policia municipal ha actuat en una 60ena d'ocupacions d'aquestes característiques durant el seu govern, mentre que durant el mandat anterior, en 4 anys, només se'n van fer 57. Alhora també volen acabar amb les ocupacions d'habitatges públics, en les quals els agents ja poden actuar com si fossin primeres residències. Eloi Cortés, regidor d'Habitatge, explica els problemes que generen.
Són pisos en gran part destinats al parc d'habitatge d'emergència social, i això vol dir que hi ha famílies que han fet la sol·licitud pel conducte reglamentari, han presentat la sol·licitud de Vimusa, estan esperant la resolució de la mesa d'emergència i en molts casos veuen impedit el seu accés en aquest habitatge perquè està ocupat.
La roda de premsa del govern defensant la seva política dura contra les ocupacions arriba després d'un conflicte amb uns ocupes que havien amenaçat i agredit uns veïns de la carretera de Barcelona. En total, a Sabadell hi ha 1.332 habitatges ocupats d'un parc que té un total de 93.000 immobles.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
En la segona setmana de classes, la ciutat segueix experimentant canvis en la mobilitat per garantir el bon funcionament del dispositiu de prevenció del coronavirus. Davant les demandes d'escoles i associacions de famílies, l'Ajuntament actuarà a l'entorn de 4 centres educatius més, sigui tallant carrers a les hores d'entrada i sortida dels alumnes o aportant altres solucions urbanístiques.
A l'escola Can Llong, a partir d'avui, es talla un tram del carrer Praga a l'hora d'entrada i sortida del centre, fet que ha obligat també a reorganitzar el servei de recollida de residus. D'altra banda, l'escola Concòrdia s'habilitarà un nou pas de vianants davant de la sortida pel carrer Lusitània i es tancarà la plataforma de terra anexa a l'escola perquè es converteixi en zona d'espera i recollida per les famílies. També s'actuarà l'entorn de l'escola Pau Casals amb un nou pas de vianants al carrer Atalanta i la creació d'illes de protecció viària a banda i banda d'aquest. També s'adaptarà una zona de terra anexa al centre com a espai d'espera. Per últim, a l'entorn de l'escola Pia es tallaran el trànsit un tram del carrer Garcilaso en horari de sortida a la tarda. Més enllà d'aquestes mesures relacionades amb les entrades i sortides de les escoles, l'Ajuntament també ha autoritzat l'ús de pistes, parcs i places públiques per fer activitats que els centres considerin necessàries. De moment, les escoles beneficiades d'aquesta iniciativa són el Virolet, Del Sol, l'Institut Can Uriac, l'Institut Sabadell i el Sagrada Família.
Aquestes mesures volen contribuir a evitar contagis en un moment en què hi ha a la ciutat 8 grups aïllats per contactes amb casos de coronavirus, segons dades de la Generalitat, actualitzades a les 9 del vespre d'ahir.
Es tracta d'un grup de l'Escola Nostra Llar, un de l'Escola Espronceda, un de l'Institut Arraona, un de l'Agustí Serra, un de l'Escola Maria Auxiliadora, un de la Llar d'Infants L'Esclop i un de l'Institut Escola Industrial.
Més coses. El Consell de Ministres ha aprovat aquesta setmana la llei del teletreball a l'empresa privada. Grans trets, serà voluntari, per tant, també reversible, i l'empresa s'ha de fer càrrec del material necessari per dur-lo a terme, així com les despeses que pugui ocasionar el treballador. La llei no entrarà en vigor fins d'aquí a 3 mesos, però ha estat acordada pels sindicats, la patronal i també el govern. Pels treballadors públics, la llei que regularà la feina a distància es concretarà, Pere, la setmana vinent.
Sí, l'advocat laboralista del col·lectiu Ronda, Nacho Parra, així com els sindicats Comissions Obreres i UGT han celebrat el Cafè de la Ràdio que reguli el treball a distància. Per entrar dins d'aquesta categoria cal que s'hi dediqui com a mínim el 30% de la jornada de mitjana durant 3 mesos. Com dèiem, el text assenyala que les empreses s'han de fer càrrec dels costos del teletreball, però Parra puntualitza que la seva concreció s'haurà de negociar.
Es podrà regular que la despesa de llum, la despesa excessiva de llum o la despesa excessiva d'aigua, o fins i tot una part del lloguer podrà ser assumit per les empreses? Sí, perfectament. Perfectament es pot regular això. I això estarà subjecte a un acord, o bé col·lectiu per part dels representants dels treballadors, o bé a un acord individual per part del treballador, la treballadora en concret, i l'empresa.
També s'haurà de vetllar perquè els treballadors a distància tinguin les mateixes possibilitats de promoció i formació que els altres, sobretot per evitar la bretxa de gènere, com apunta Sandra Cañete, responsable de Política Sindical i Comunicació de la UGT.
A nosaltres ens preocupa molt, i encara que s'ha posat aquí les mesures pel tal d'evitar-ho, el tema de la promoció professional, tots aquells complements que es puguin portar a terme, complements sempre extrasalarials, que és on trobem majoritàriament la bretxa, sobretot tots aquells complements que es puguin adjudicar a treball presencial.
Per part de Comissions Obreres, han destacat que s'ha garantit que l'atenció presencial dels serveis a les persones es mantingui, encara que els treballadors es puguin acollir al treball a distància.
Notícies migdia. Tota la informació des de Sabadell.
3 minuts per arribar al punt de 3 quarts de 2. Avui, 23 de setembre, es compleix un any de l'operació Judas, un dispositiu de la Guàrdia Civil que va acabar amb la detenció de 9 persones vinculades al CDR, 4 de les quals a Sabadell, i un total de 13 investigats. Un fort desplegament policial que es va fer en punts com la nostra ciutat, però també Cerdanyola, Santa Perpètua, Mollet i Sant Pere de Torelló. Un any després, algunes zones de Sabadell, com ara la plaça de les Dones del Tèxtil, s'han llevat avui amb pancartes de suport i demanant l'absolució dels encausats. Passem com anar tota aquesta jornada de la mà de l'Helena Molist.
El reportatge.
El dia 23 de setembre del 2019, a partir de les 6 del matí, helicòpters de la Guàrdia Civil van començar a volar per sobre Sabadell. Els carrers del centre de la ciutat van ser tallats al trànsit i va començar un desplegament policial que no finalitzaria fins als vols de la 1 del migdia. Ràdio Sabadell explicava així les primeres informacions que tenien sobre els fets. Núria García, el programa al matí.
I a aquesta hora totes les vistes estan posades al centre de Sabadell, concretament al carrer Convent. I en marxa en aquest punt una operació de la Guàrdia Civil, en aquest cas per detencions contra sectors independentistes, segons ha confirmat a Ràdio Sabadell des de l'Audiència Nacional, serien detencions relacionades amb els CDRs, que a més estarien, segons expliquen, preparant accions violentes. De moment, arreu de Catalunya s'haurien comptabilitzat ja fins a 9 arrestos, alguns dels quals s'haurien produït a Sabadell, on continuen els registres a aquesta hora.
Eren les 9 del matí i des d'aquella mateixa hora centenars de persones es van concentrar a la plaça de les Dones del Tèxtil per mostrar el seu rebuig per les detencions. Finalment, pocs minuts abans de les 12, la Guàrdia Civil es va endur un dels detinguts. Així ho explicava el periodista de Ràdio Sabadell, Pere Gallifa.
Fa 5 minuts a la Guàrdia Civil s'ha emportat una persona detinguda del carrer Convent. Han sortit tots els vehicles que hi havia estacionats en aquesta via, en el sentit del carrer Vilarrúbies, on ara hi ha un dispositiu policial que el talla dels Mossos d'Esquadra, i és on hi ha totes les persones que hi havia a la plaça s'han desplaçat fins allà, seguint els vehicles policials. Hi ha un cordó dels Mossos i ara hi ha certa tensió en aquest punt de la ciutat, amb les persones concentrades increpant la policia i aquests doncs impedint que avanci més d'aquesta cantonada del carrer Convent amb el carrer Vilarrúbies.
Cap a la una del migdia, l'operació policial abandonava el centre de la ciutat amb quatre detinguts, dels quals dos serien posats en llibertat provisional aquella mateixa tarda. David Búdria i la Clara Borredo quedarien en llibertat, mentre que Xavi Duch i Jordi Ros estarien detinguts i empresonats fins a 3 mesos més tard. Xavi Pellicer, sabadellenc, advocat d'Alerta Solidària, defensa dels detinguts, explica què va significar per ell encapçalar un cas així.
És complicat perquè també t'intentes fer una barrera i tot i que pugui estar venint una operació pues, a Sabadell i que pugui estar afectant persones en aquest cas que coneixes, pues, com el Xavi, que porta molts anys a comissió de festes populars de Sabadell i és una persona molt coneguda a la ciutat, doncs intentes deixar a banda totes aquestes sensacions i dedicar-te a la teva tasca. No? Tot i així, pues, és una, òbviament, com suposo que per tota la gent de Sabadell, va ser una muntanya russa aquell dia d'emocions de quan veies que s'enduien algú que coneixies.
El mateix advocat apunta que una de les claus d'aquella jornada va ser el suport popular que els detinguts van rebre.
És molt bèstia i molt potent que, malgrat el relat que s'intenta imposar des de primera hora del matí, que és un relat de que s'han detingut els terroristes més buscats de l'Estat, pues una gran part de la població sabadellenca i dels municipis on són totes les persones represaliades, des del primer moment rebutgen aquesta versió oficiosa, oficial, rebutgen el que les autoritats estan dient i plantegen el que s'ha vist al llarg del temps que ha acabat sent aquesta, que és una operació política amb una voluntat clarament política i de persecució a l'independentisme.
Els sabadellencs Xavi Duch i Jordi Ros entren a presó la mateixa nit del 23 de setembre investigats per terrorisme. Xavi Duch es passarà 3 mesos tancat a Soto del Real. La Fiscalia i l'acusació popular en demanaven des de l'inici de l'operació presó preventiva sense fiança. Finalment, el dia 20 de desembre, el jutge de l'Audiència Nacional en decretava llibertat amb càrrecs i sota una fiança de 5.000 euros. Aquell mateix dissabte arribava a Sabadell, on va ser rebut per un centenar de persones a la plaça Sant Roc. Aquestes van ser les paraules que va dirigir els sabadellencs.
La nostra lluita ens han dit que som herois, els herois esteu aquí fora, nosaltres simplement som una eina més. No deixeu de lluitar pel nostre poble i lluiteu pels que tenim encara dins. Nosaltres, poseu-vos el cap, podem tornar a entrar. Ho tinc molt clar. No estem lliures. Lliures serem el dia que Catalunya sigui lliure. Més que la terra.
Jordi Ros va ser empresonat a Soto del Real, en el seu cas en règim d'aïllament, l'anomenat règim FIES. Des de l'inici del cas, la defensa del sabadellenc va denunciar que Ros patia tortures per part de la policia. De fet, Alerta Solidària va presentar una querella als jutjats de Sabadell per vulneració de drets fonamentals. Ros és posat en llibertat provisional el 10 de gener i és rebut per la ciutadania aquell mateix diumenge. El sabadellenc s'expressava així en el dia de la seva rebuda.
No ens callaran perquè són un poble empresonat. Un país! Un país! I si s'atreveixen, que vinguin un per un. Un per un! No 700, o 800, o 1.000 contra 7. Són uns covards.
A hores d'ara, els 9 investigats segueixen en llibertat condicional. Xavi Pellicer, portaveu d'Alerta Solidària, explica en quin punt es troba el procés judicial.
Formalment, aquestes persones estan investigades pels delictes de terrorisme, etc. Encara no estan acusades, perquè encara no hem arribat a aquesta fase. I ara el que estem esperant nosaltres és que se'ns mostri alguna prova de per què se'ls està acusant del que se'ls està acusant. Perquè havem vist el sumari i havent tingut accés molt temps després de tota la informació, el que hem vist és que les acusacions no es sustenten per enlloc.
Avui, doncs, 23 de setembre, es commemora un any de les detencions a Sabadell. Pellicer explica com ho viuen els investigats.
Per les persones represaliades i els entorns familiars, tot i que hi ha una part de fortalesa molt important, degut també a tot el suport que s'ha tingut, degut també a tota la mobilització que hi ha hagut, doncs són moments que són complicats, no? Perquè et recorden una situació de vulneració de la teva intimitat, de vulneració de la teva llibertat, de que entrin totes persones armades a casa teva, i per tant és una situació complicada.
Un any després, doncs, els 9 investigats segueixen amb un futur ben incert.
Doncs coincidint amb el primer aniversari del 23S, a la plaça de les Dones del Tèxtil, com us dèiem, un dels centres neuràlgics de l'operació Judas ha aparegut aquest matí amb 3 grans pancartes de suport als encausats i demanant-ne l'absolució. En aquest punt es va detenir Xavi Duch, mentre que a la Creu Alta es va arrestar Jordi Ros. Tots dos van passar els 3 mesos posteriors a la presó. Un any després, Ros ha explicat a aquesta emissora que les primeres hores de la detenció van ser d'una brutalitat extrema per part dels agents de la Guàrdia Civil i ha negat tots els càrrecs que se'ls imputen, entre els quals hi ha el delicte de terrorisme.
Des del minut 1 no s'ha trobat res del que es va dir a la premsa, i que és clarament una filtració per condemnar el moviment pacifista i independentista de Catalunya.
Jordi Ros ha assegurat que es tracta d'una operació policial i judicial orquestrada que només pretenia condemnar el moviment independentista, del qual afirma està més fort que mai. Per recordar els fets del 23 de setembre, d'ara fa un any, el CDR de Sabadell i altres col·lectius independentistes han convocat una concentració aquest vespre a partir de les 8 a l'Ajuntament. Més coses, l'Estat començarà a tramitar l'indult dels presos independentistes la setmana que ve. Així ho ha anunciat el ministre de Justícia, Juan Carlos Campo, al Congrés dels Diputats.
Afrontamos con normalidad democrática los posibles cambios normativos que exige y reclama la sociedad. Y en cuanto a este ministerio se refiere, impulsa normativamente aquello que son los designios del gobierno, tramita los expedientes de nacionalidad, tramita todos los problemas de registro civil y también está tramitando los indultos. Por cierto, esos que a usted le preocupan, porque les toca, empezarán a tramitarse la semana que viene. Únanse al proyecto de país que tiene este gobierno.
Una petició que en el cas del sabadellenc Jordi Cuixart es va presentar el mes de desembre passat va ser l'advocat Francesc Jufresa, que el mes de desembre del 2019 va presentar la petició d'indult per a tots els polítics presos a l'estiu. La UGT va demanar-ne l'indult per part de l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, i l'exconsellera Dolors Bassa. Es calcula que la resolució podria fer-se pública d'aquí a 4 o 6 mesos. Afegim més qüestions en format més breu. Pau Durant, molt bon dia.
Bon dia, Núria.
Sabadell ha sumat en les últimes 24 hores 25 casos de coronavirus confirmats per PCR.
Uns contagis que situen la xifra total des de l'inici de la pandèmia en els 3.797. Pel que fa a les defuncions, no se n'ha registrat cap més en les últimes 48 hores i el registre global continua sent de 379. També ha baixat el risc de rebrot en 4 punts i ara es troba situat en el 162, mentre que la velocitat de propagació del virus és del 0,95, superior a la de la setmana anterior quan es trobava el 0,81.
La Fundació Fluidra ha donat a la residència Domus Vi Sabadell Ciutat una cabina terapèutica conjuntament amb la companyia desenvolupadora Isensi.
Es tracta d'un giny que dona estímuls sensorials als residents a través d'hidromassatge i aigua polvoritzada. La tria del centre, beneficiat del regal, s'ha fet mitjançant un concurs de relats sobre l'experiència de la pandèmia. Està dedicada a l'àvia de l'inventor, de nom Lucía, i així han batejat la màquina. El seu creador, Eduard Segura, director d'Isensi, explica com se la va inventar.
Se'm va ocórrer la idea de fer un concepte el qual beneficiés a les persones grans i a fer la feina dels treballadors. Llavors, a través de la higiene vaig pensar que podria ser una bona manera. I a partir d'aquí doncs, vaig començar a treballar amb un concepte amb el qual he afegit doncs, tots els estímuls sensorials, com la música, com els aromes, els colors, però sobretot la hidroteràpia i el contacte del gerocultor amb el resident. Al final el que volen la gent gran és carinyo.
Gràcies a la seva aplicació, alguns residents milloren tant que se'ls pot retirar una part de la medicació.
Es presenta a Sabadell el llibre Recuerda españoles en la masacre d'Oradour-sur-Glane, una obra que gira al voltant de la massacre que es va produir en aquesta ciutat francesa durant la Segona Guerra Mundial.
D'entre les 643 víctimes hi van morir dues joves que tenen col·locades dues plaques d'Stolperstein a Sabadell. És la darrera ciutat on es té constància que van viure abans de marxar a l'exili. L'autor David Ferrer Rebull diu que la matança va ser especialment cruel.
És diferent del que podia haver estat també un bombardeig criminal, perquè aquí estem parlant, a part de que la proporció dintre dels morts és molt alta, bàsicament de dones i nens, el que sempre és una mica més esfereïdor, però que no és un crim casual d'un acte de guerra o d'un bombardeig accidental, sinó que és premeditat, és una redada que es fa a la població i com s'agrupa la gent, s'afusella els homes, se'ls crema i les dones i els nens també se'ls tanca a l'església i se'ls crema vius o amb trets i després amb les seves restes es fa tot el possible per fer-les desaparèixer.
Els familiars de les sabadellenques, de cognoms Massacs l'una i Lorente l'altra, han assistit majoritàriament a la presentació que es va fer ahir al Museu d'Història.
I ara marxem fins al Museu d'Art, perquè un audiovisual i una audioguia són les novetats que aquest equipament presenta aquesta mateixa tarda en el marc dels actes del 200 aniversari de la Casa Turull. Tots dos s'incorporaran a l'equipament per donar-lo a conèixer, fent que els sabadellencs hi participin emocionalment d'una banda i de l'altra, avançant en el procés de virtualització dels espais museístics, un fet, Pau, que la pandèmia ha accelerat.
Exacte, la Casa Turull va ser reconvertida en museu als anys 80. És l'única casa fàbrica que es conserva a la ciutat.
Algunes estances es conserven tal com estaven decorades al segle XIX. L'any 1964, Joan Antoni Turull Darder va vendre la casa al municipi per 250.000 pessetes i una renda vitalícia. El regidor de Cultura de l'Ajuntament de Sabadell, Carles de la Rosa, encara va més enrere i rememora el programa El Cafè, l'inici de la casa Turull.
Té una història bastant singular. Es va, el dia 9 de gener del 1819, el senyor Pau Turull i Font va comprar dos solars als carrers de la Creueta i el de Sant Domènec, que actualment és el carrer Doctor Puig. Va ser per una quantitat molt, molt curiosa, 40 lliures, per fer la construcció de l'habitatge. La casa es va acabar el mes de febrer de 1820. I ara, doncs, evidentment, arribem als 200 aniversari.
I els 200 anys es condensen en una instal·lació videoartística que es quedarà permanent a l'equipament i que du el títol Tot és fum, una casa, una ciutat i dos segles. Dura 10 minuts i consta de diversos projectors enfocats entre tres parets. El guió és del periodista Plàcid García Planas i avança a través de la conversa de dos personatges. Avui també es presentarà una audioguia que posa veu a una minyona del servei, que va explicant el que el visitant pot veure.
Ràdio Sabadell es multiplica per 3.
Recupera el teu programa preferit, torna a escoltar aquella secció que tant t'agrada o busca aquella entrevista que et vas perdre.
Ara ens pots trobar a la teva plataforma preferida.
Ràdio Sabadell és ara Spotify, Apple Podcast i iVoox.
Busca'ns allà i gaudeix dels teus continguts preferits.
Ràdio Sabadell, a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
Ràdio Sabadell. Escolta'ns, arribem a tu.
Notícies migdia.
Actualitat més enllà de la ciutat. Quim Torra declina declarar al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i l'acusa de no ser un tribunal neutral.
Torra havia de declarar avui com a investigat per desobediència en una segona causa penal per no retirar el llaç groc del Palau de la Generalitat. El president finalment s'ha acollit al seu dret a no declarar després de qüestionar la legitimitat de la causa.
El Mobile World Congress s'ajorna fins al juny del 2021 per culpa de la Covid.
L'organització confia que aleshores hi haurà una vacuna contra la malaltia o que, com a mínim, la lluita contra el coronavirus estarà millor organitzada.
Madrid ampliarà aquest divendres les zones confinades.
Està previst que el govern regional anunciï que s'ampliaran les 37 zones actualment confinades, així com també que s'estendrà la reducció del 50% de l'aforament de l'hostaleria. Aquestes mesures s'anunciaran de forma oficial divendres i no entrarien en vigor fins dilluns que ve.
Recta final del Notícies Migdia.
La contraportada.
L'il·lustrador sabadellenc Ricard Tefa ha guanyat el prestigiós premi Prix Autium 2020 al millor còmic històric de l'any. El jurat belga ha volgut premiar la novel·la gràfica Django Mind de Feu, una obra que gira entorn a la vida del guitarrista Django Reinhardt.
En aquesta novel·la, el sabadellenc Ricard Tefa ha col·laborat amb Salva Rubio, guionista amb qui Tefa ja havia treballat amb anterioritat. En aquesta obra, el duo tracta la curta vida del guitarrista Django Reinhardt, en especial als seus anys de joventut, quan encara no era conegut mundialment. El mateix Tefa ha explicat en una entrevista del programa Al Matí un dels incidents que marcaran per sempre la vida de Reinhardt.
Tot just quan comença a ser un nom rellevant, hi ha un accident. Se li crema la caravana on ell vivia, perquè vivien, com molts encara viuen, a moltes zones. Vivia a l'extrarradi de París, amb una caravana de fusta, i per unes circumstàncies, diguéssim, anecdòtiques, aquesta caravana s'incendia i ell està dintre i es crema gran part del cos. I entre la part del cos que es crema és la mà. Diguéssim, la mà de foc que dona títol al nostre llibre.
L'obra premiada està disponible només en francès. La versió en català o castellà no arribarà fins d'aquí uns mesos.
Doncs amb aquest premi a l'il·lustrador sabadellenc Ricard Tefa posem el punt final al Notícies Migdia d'avui. Un informatiu que hem fet amb el Toni González de les vies de so. Recordeu que podeu continuar informats al portal de continguts de l'emissora, als butlletins horaris i a les 7 amb una nova edició del Notícies Vespre. Ara, tota la informació esportiva a l'Hotel Suís. Que vagi bé, adéu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.